L'Escriptoteca, episodi 8è, entre actes. Són les 9 del dimecres 15 de novembre del 2006 i aquest és el novè programa, la novena escriptoteca que fem aquí des d'Ona Codinenca al 107.2 de la FM. La setmana passada vam fer un programa dedicat a la relació entre el cinema i la literatura, parlant de bones i males adaptacions de novel·les al setè art. Vam fer la primera part del programa, que anomenem la biblioteca, amb el Joan. Bona tarda, Joan.
Hola, bona tarda.
I la Cristina. Bon vespre, Cristina.
Hola.
I a la segona part, a l'escriptori, avui parlarem de la gent que escriu, com fem sempre, i ens referirem a un aspecte molt concret de relats en català, de la pàgina amb la que col·laborem i dels fragments que anireu sentint llegits per la Cristina, són fragments extrets d'aquesta pàgina. Això és el que farem a la segona part, però la primera, si vam parlar de cinema, m'he fet una mica d'embolic, si vam parlar de cinema a la primera, la setmana passada, avui parlarem de teatre, que potser, depèn de com es miri, junt amb la fotografia, barrejar teatre i fotografia va ser el naixement, es podria dir, del cinema d'una forma així molt genèrica. Comencem doncs amb la primera part del programa, amb la biblioteca.
La biblioteca.
L'home mirava la noia i pensava com era de maca. Com a ell li agradaven, pensar. Menudes de cos, morenes, amb les carns ben premudes. Un sentiment culpable va envair-lo mentre s'adonava que es feia vell. Ja era un vell que es cansava en pujar les escales, que esbufegava, que hauria dormit tota la nit i part del dia i que no li venia de gust esbombar el seu cansament ni la seva feblesa. Hauria tornat a casa, perquè avui era dijous i el seu fill el trucaria per telèfon des de no sabia on. Sí que sabia, però de què parlarien en aquells 5 minuts? De la seva artrosi i del darrer viatge del noi? Potser fins i tot li donaria temps d'explicar al noi com el tenia assetjat aquella bèstia que matava dones, dones molt joves. Sempre igual. I al final el fill li diria que tenia pressa i que ja passaria a veure'l quan tornés de no sabia on. Sempre igual. La bellesa, pensar, són aquests 5 minuts de telèfon amb el fill a banda i banda de dos mons divergents.
La Cristina ens ha llegit un fragment del relat Pètals, de Maria Victòria Lovaina Ruiz. Si mirem a les definicions i la història del teatre, trobem que s'anomena teatre a la branca de l'art escènic relacionada amb l'actuació, que representa històries davant una audiència fent servir una combinació de discurs, gestual, escenografia, música i so. És també el gènere literari que comprèn les obres concebudes en un escenari i davant d'un públic. La paraula teatre ve del grec theatron, que era el lloc per contemplar. La majoria dels estudis que fan referència al teatre consideren que els seus orígens s'han de buscar al llarg de la progressiva evolució dels rituals màgics relacionats amb les caceries, igual que eren les pintures rupestres de les coves i que es feia també amb la recol·lecció agrícola. Després de la introducció de la música i la dansa en aquests rituals, s'embocaren i es convertiren en tota una cerimònia dramàtica en la que rendia culte als déus i s'expressaven els principis espirituals de la comunitat. Aquest tret de manifestació sagrada és un factor comú a totes les civilitzacions i en l'aparició del teatre en totes les civilitzacions, des dels grecs, i després doncs, hi ha el teatre clàssic que es converteix primer amb els egipcis, després els grecs i posteriorment els romans, que de fet el que vam fer va ser una mica una còpia del teatre grec. Malgrat les característiques que té el teatre com a gènere literari en particular, que s'escriu, com suposo que ja sabeu, doncs, a través de diàlegs, sempre amb diàlegs en primera persona i amb petites acotacions que expliquen l'acció que estan desenvolupant els personatges, si callen, si es mouen, si ho fan cridant, si ho fan parlant. Aquest gènere també, a part d'aquesta peculiaritat, ha donat autors de molt renom i fins i tot novel·listes i assagistes s'han dedicat en alguns moments a escriure alguna obra de teatre, malgrat les seves dificultats. Com cada setmana, amb el Joan i la Cristina farem ara un breu repàs a obres de teatre que coneixem nosaltres i que podem recomanar-vos aquí. Qui vol començar? La Cristina mateix ens començarà.
Bueno, jo començaré dient que, malgrat que m'agrada molt el teatre i tal, no sóc una lectora de teatre, amb la qual la meva aportació avui no, serà escassa. Deixaré més que parlin els altres. Jo voldria començar dient el canvi que ha fet el teatre durant el temps, no? Que en un principi es parlava sobre herois, sobre grans personatges d'origen noble i que s'utilitzava un llenguatge pues, elevat, solemne, grandiloquent i tal, com el teatre grec i tal, i com després, a partir de Shakespeare, o de l'època d'en Shakespeare, Lope de Vega, i això fa un canvi i comença a parlar-se més amb l'idioma del poble i es dedica més al teatre pues això, no? a la gent que realment el va veure. Hi ha una frase de Lope de Vega que deia que, defensant el teatre que era per deleitar el públic, diu que com les paga el vulgo, és just hablarle en necio para darles gusto. Sí, aquí es veu realment el canvi, no? que fa el teatre de parlar d'herois i de grans temes que representa que no estaven lligats amb la vida real, a començar a parlar de temes que es corresponen amb el que s'està vivint en aquells moments.
De fet, mirant la història del teatre, com deies tu ara, les primeres obres del teatre grec, els protagonistes eren éssers de l'Olimp, eren els grans déus, no? Començaré a dir noms de grecs i els confondrem els romans, però Zeus i altres divinitats, no?
La finalitat en la que neix la tragèdia en el teatre grec és una cosa que es manté, no? Perquè es crea com per fer reflexionar l'espectador sobre els problemes del ser humà, i l'únic que canvia durant el temps, doncs, és la forma en com fan reflexionar aquest espectador sobre aquests temes, però segueix sent igual.
Has anomenat potser, bueno, hi ha molts noms en el món del teatre, no? Hi ha molts autors, com quasi tot, no n'hi ha tants com en novel·la ni segurament tants com en poesia, però hi ha un nom que jo suposo que de fet és el que coneix tothom quan parla de teatre, el primer nom que et ve al cap segurament, no? que és el de William Shakespeare, aquest autor anglès que va fer un trencament amb la tradició de teatre, i efectivament va començar a parlar, doncs, de gent del poble, encara que moltes vegades també eren famílies nobles, però les coses passaven al carrer i passaven amb fets que abans els nobles no feien gaire, no? Els nobles s'enamoraven entre ells o hi havia alguns lius, però no es mataven ni envejaven ni estaven gelosos del costat. En canvi, Shakespeare precisament va convertir això, va dividir l'obra en tres actes i a més buscava una mica la part fonda dels personatges, no? Sempre sembla, si ens fixem una mica, sembla que ell agafés els set pecats capitals, no? I cada obra parlés d'un d'ells i un és reiterant, no? Sempre Otelos són els gelos, okay. Hamlet, bueno, és la bogeria, però també és la cobdícia, igual que Macbeth, i bueno, tot aquests seguits, no? A part de William Shakespeare, també en aquesta època hi havia altres autors, com que has comentat tu fa un moment.
Ja he comentat en Lope de Vega, però també tindríem que aquí a Espanya, no? Però podríem parlar del mateix segle XVII de Molière a França, que bueno, també es va crear molts enemics perquè per el caràcter satíric de les seves obres, doncs, no agradava a certs sectors de especialment de l'Església, no? Mm-hmm. Però va tindre la protecció del rei Lluís XIV i així ens va poder tirar, no? I entre les seves obres més importants, doncs, el Tartufo, que la van prohibir per impia, l'Escola de Mujeres, que va ser acusada de llicenciosa i immoral, i les més famoses, doncs, El médico a palos, L'enfermo imaginario, que amb la representació de la qual es va morir i per la que va sortir la superstició de no portar groc durant les...
De fet, el Molière, la meva primera incursió en el teatre, si he anat de personal, va ser a EGB, ens van proposar la classe de vuitè, l'última classe, que pel final de curs representéssim el metge Garrotades. I va ser, no la primera, perquè sí que ens havíem fet llegir algun llibre abans, però potser per això, per la data que t'ho fan llegir, jo sempre Molière l'havia vist, fins que el vaig descobrir més endavant, com un autor menor, perquè pensava que era un autor més dirigit al públic jove, o una cosa així, no sabia si la podien fer uns nens de vuitè, i evidentment els nens de vuitè no es posaran a fer Hamlet o una cosa d'aquestes, però no, després descobreixes que Molière és un autor amb bastant més de suc del que sembla tenir.
En realitat Molière ens va portar, igual que Shakespeare a Anglaterra, Molière a França, va fer el que va obrir el teatre a tothom. El teatre abans era molt tancat, era com havia començat ja a l'època clàssica, sí que hi havia uns amfiteatres, sí que hi havia, però era molt, molt, molt estricte a unes classes socials molt determinades, i en canvi amb Shakespeare es van obrir dos teatres gràcies a ell. Això en aquella època és absolutament impensable, vull dir, és algo extraordinari, és com aquí ara diguéssim dos camps de futbol de Can Barça, no? Vull dir, és algo, i això va fer obrir i descobrir el teatre. I amb Molière potser encara més, amb això del malalt imaginari i això, ell va agafar, tenia tanta mania als metges perquè van matar la seva dona, en el fons, per una malaltia molt innòcua, vull dir, la van espatllar fins matar-la, pobra. Llavors ell va agafar un odi cap a aquest estament, vull dir, llavors me'ls va destrossar també. Però era algo que això a tothom li passava, llavors la gent es va trobar molt identificada. I a partir d'aquí jo considero que la gran virtut d'aquests escriptors ha sigut aquesta, vull dir, fidelitzar a un públic que no existia, a una branca artística, exacte, que ja ens ha durat fins ara i que ha anat creixent naturalment.
No, perquè han parlat amb el seu idioma i de coses que ells coneixien.
Exacte.
Que clar, parlar de déus i de mitologia i de grans herois queda tan allunyat que...
La gent s'identificava amb...
Exacte,
tot allò que passava.
Exacte, tots aquests personatges que tracten, doncs, són personatges que són més propers, que els poden identificar amb aquest o amb aquell altre.
Tot i així, si ara veiéssim una obra tal com es feia en aquella època, ens exclamaríem, vull dir, ho trobaríem absolutament. Sí, vull dir,
però... Maria, per començar, el tema de moltes obres que escrites en vers i...
Sí, Shakespeare, la majoria d'obres seves són en vers.
I Lope de Vega també. Vull dir que, clar, ja ha canviat, és una altra cosa que ha canviat molt de llavors amb ara.
Sí, de fet, potser una de les raons de l'enorme èxit social que va tindre el teatre cap al segle XVII és que la cultura en aquells moments, que malgrat que ja estàvem en l'època del barroc i del romanticisme, bueno, no sé exactament quina de les dues,
el barroc,
doncs el fet de que la majoria de gent del poble era analfabeta encara, no hi havia, clar, tot aquest sistema escolar d'ara era impensable, i llavors el teatre era un art, igual que la música, que la gent podia anar sense saber llegir, sense tenir gaire cultura, vull dir, si l'obra simplement entenies el que estaven dient i el que estaven parlant, t'ho podies passar bé, no? I doncs, de fet els primers dramaturgs no eren dramaturgs, eren comedians, no feien comèdies, eren coses que semblava, pel tema de parlar de la comèdia, semblava molt més a l'abast de tothom que no dir un dramaturg, que molta gent li diu un dramaturg i diu això què és, no? I en canvi comediant quedava molt més proper al poble.
Després volia també comentar que els temes que tractaven, que han tractat aquests grans autors, temes de, com per exemple de Romeo i Julieta o del rei Lear i això, després a l'època actual s'han traslladat, o sigui, són totalment traslladables a diferents, o sigui, els personatges en l'època que estem, i s'han fet adaptacions, per exemple, de Romeo i Julieta amb West Side Story, que és la mateixa analogia, els conflictes són els mateixos, precisament perquè parla de el que deies tu, no? Abans, o pecats capitals o coses com poden ser la gelosia, la venjança, tot, són sentiments que al llarg del temps pues, no han canviat, o sigui, han canviat les persones, però el tema, el sentiment és exactament el mateix, els mateixos odis i les mateixes coses es poden extrapolar avui en dia.
Hi ha una pel·lícula curiosa, jo l'he vist en pel·lícula, no sé dir el director, és una versió de Hamlet, que de fet es diu Hamlet i que passen a l'actualitat. Tots els personatges són vestits en l'actualitat, en comptes d'un regnat del rei de Dinamarca es tracta d'una empresa, d'una multinacional, amb el que ha d'agradar l'empresa com a director, doncs, que el seu pare, doncs, el mateix argument que Hamlet. Els diàlegs es mantenen idèntics a la pel·lícula, amb la variació de que quan el personatge parla sol en l'obra, a qui pensa, o sigui, se sent la veu en off, però és exactament el mateix i és totalment factible. És a dir, dius bueno, mira que estava parlant del segle XVII i en canvi passes al segle XX o començament del segle XXI i la història és totalment creïble, no? Si realment canvies el vestuari i canvies algun detall aprofitant la tecnologia que tens ara i tot segueix exactament igual.
D'aquesta del Rei Lear van fer una pel·lícula que a l'època és similar, perquè un és el segle XVII i l'altre és el segle XVI, però una posada a Anglaterra i l'altra al Japó, que és la Ran, no sé si l'has vist, o la de Kurosawa. I el tema, o sigui, el tema de la hipocresia, de la manera de com és enganyat i com es creuen més la falsedat, com si diguessin, que els verdaders sentiments o el que sigui, doncs l'extrapoles a un país o a un altre, amb una ambientació totalment diferent, i en canvi també funciona.
Mira, seguint amb això que dèiem, que era talment creïble o vigent això al cap de 300 anys, només agafant el Teatre Nacional de Catalunya, l'obra El vostre gust de Shakespeare l'han fet 3 vegades. I Antígona 4 vegades.
I ha tingut el mateix èxit cada vegada. I
es van fent, vull dir, això vol dir que és algo, no és allò que diguis, mira, és una d'aquelles obres que veus una vegada a la vida o que s'ha de veure aquella vegada i ja mai més, i que no... No, no, vull dir, va sortint i té molt públic.
I va quedant, igual que els bons llibres queden per la posteritat, com si diguéssim, doncs, clar, el bon teatre, que és vist en aquest cas en comptes de llegit, també és...
Sí, efectivament, però vull dir, no, a part de... les òperes, que és una altra cosa, que també és un teatre musicalitzat, però vull dir que això sí que ha de ser més repetitiu, però aquestes obres, mira que hi ha obres de teatre a tot el món i per escollir, però que es vagin repetint. Jo et dic, quants anys té el Teatre Nacional de Catalunya? No ho sé, però
no gaires.
Vull dir, poder repetir aquestes obres tantes vegades vol dir que tant el valor de l'obra en si com la resposta del públic ho demana. Amb diferents versions, etc, diferents directors. Aquí implica molt també els actors. Jo trobo que és una peça imprescindible perquè una obra funcioni bé.
Evidentment, sí, sí.
Que l'actor, vull dir, amb el cine, el que dèiem la setmana passada, vull dir, el cine té molts recursos com per distreure una mica la situació, però en teatre, vull dir, és l'actor el que salva o enfonsa l'obra, eh? Per més bé que hagi estat preparada i dirigida.
És cert. És cert, però molt bo que sigui l'obra, si l'actor no sap interpretar aquell personatge, no...
Cau, les crítiques no normalment fet. Es centren en això, eh? Vull dir, a part d'algun director, com pot ser en Calixto Vieito, que a vegades pot donar molta canxa perquè ho agrada molt o s'odia, però vull dir, normalment totes les crítiques i quan la gent surt del teatre, del que parles és de si ho han fet bé o no.
És que hi ha algunes obres que té que ser molt bon actor per poder aguantar l'obra, portar el fil de l'obra fins al final. I ara, quan deies això de l'actor, m'han recordat de 5 hores con Mario, del Delibes, que si no és, a veure, una actriu de pacotilla que no tingués l'alçada de la Herrera, seria difícil poder aguantar tota l'obra amb un monòleg.
Jo he vist una obra en el grec, perdó, Don Joan de Molière, precisament, una obra molt moderna, diguéssim, amb la posada en escena, a l'aire lliure, naturalment sense cap mena de procent i sense cap mena de decorat, interpretada per Lluís Omar, que anava vestit així amb una jaqueta llarga, amb una capa, podríem dir, ulleres de sol, de nit, vull dir, algú una mica l'Ujal Nicholson, no? Però em va captivar i va tenir molt èxit aquesta obra. I ell, vull dir, feia un paper rodó, vull dir, absolutament creïble.
De fet, ara que has dit això, i també vaig anar a veure una obra de teatre, el teatre, si no m'equivoco, era el Romea, una adaptació de Juli César, també de Shakespeare, en la que els personatges també representen que tota la situació és actual, és a dir, van vestits amb traje americana, i on hi ha personatges que inclús hi ha personatges que és un nen, i hi ha escenes molt, coses molt particulars, no?, que s'han adaptat a la modernitat. Recordo, bueno, Juli César parla de tota l'etapa que hi ha des del moment en què es planteja l'assassinat de César perquè no és dels interessos en aquell moment del Senat, i després la lluita pel poder per succeir a César entre Octavi i el fill i Brutus, no? I per succeir a Juli César. I doncs, clar, tot Roma, tot el sistema de Roma en aquell moment es desmorona. I doncs, recordo que en la paret, quan tu comences l'obra, hi ha escrit amb lletres molt grans, aquestes lletres clavades a la paret, la paraula Roma. I a cada final d'acte, un personatge et dona un cop de porta i cada lletra va caient fins que al final només queda la R, no? I vaig trobar-ho com molt simbòlic del que representa.
El desmoronament,
no? Exacte, de tot l'imperi, no? I és això, en comptes fan servir pistoles, en comptes d'espases, fan servir... I curiosament dius, ostres, mira que és... no sé, jo quan vaig veure que sortien així, jo vaig anar-hi convençut que era una obra clàssica, vull dir, van entregar les entrades i vaig dir, ostres, ho vaig a veure amb tot un Shakespeare. I quan els jo sortim americana i tot això, vaig dir, mare meva, on m'he ficat. Però m'agrada molt, molt, moltíssim. O sigui, crec que qualsevol obra d'aquestes es pot readaptar i es pot tornar a mirar. A part de William Shakespeare, del que hem parlat, que suposa un canvi, un punt d'inflexió en el món del teatre, igual que Garcilaso de la Vega, que són aquesta gent que s'atreveix a anar una mica més enllà en el teatre i fer un canvi. A partir d'aquí, i suposo que també hi ha variants, però tot el que he trobat de teatre parla de classes socials mitges o baixes. M'ha costat molt trobar obres de teatre que no parlin de gent humil, de gent senzilla, de gent amb moltes dificultats, inclús econòmiques i de convivència. No? Vull dir, no he tornat a trobar obres romàntiques ni obres... ni grans obres ni grans tragèdies. La majoria d'autors, com m'acostuma a passar a mi, són de parla anglesa, escrits en anglès. He destacat Tennessee Williams, per exemple, amb La gata sobre la teulada de zinc, o Un tramvia anomenat desig, que també són, sobretot, Un tramvia anomenat desig, és de barris baixos i gent amb trastorns mentals i bueno, una mica de tot. El zoo de cristall, també de Tennessee Williams, que també es va fer una adaptació fa relativament poc. No sé dir el teatre perquè no m'hi fixo en els llocs on vaig normalment, en què precisament fent referència al zoo de cristall totes les parets, tot era com de vidre perquè es veiés tots els moviments dels personatges, a part del que parla, que és una obra molt bona també sobre la història d'una família. I després Arthur Miller amb La mort d'un viatjant, o Tots eren fills meus, també de personatges treballadors amb grans dificultats per tirar endavant, que a més tenen les dificultats generacionals, les dificultats amb els fills. O sigui, m'ha costat molt tornar a trobar teatre clàssic, com si diguéssim. No sé si d'autors moderns...
Jo ara estava repassant, quan tu has dit que parlaries dels americans, estava passant, jo repassant els meus espanyols, però també, clar, realment també tots els que tinc, jo tinc Lorca, i he apuntat Bodas de Sangre, però també és una història passional entre famílies rivals, però també són gitanes, vull dir que també representa que són, no són gran, gent rica. Germa, també és gent del poble. La casa de Bernard d'Alba, també és gent del poble. Després, dintre d'un altre tipus de teatre, en Valle Inclán, Luces de Bohèmia, també tracta d'un poeta, però també marginal, o sigui, està un idealista que es mou durant tota l'obra, és una nit a Madrid i va per tavernes, per aquells carrerons, i tot passa també entre gent humil, un a un. És que tots realment, és el que deies tu, no? Tots parlen de gent de poble.
Sí, estic exactament amb vosaltres. L'únic, a mi em va agradar molt una obra que potser s'aparta d'això, és una obra que tothom la coneix, és Cyrano de Bergerac, la versió que va fer en Flotats. Realment a mi em va captivar moltíssim, primer perquè és molt clàssica, molt fidel a com t'esperes que tingui que ser, i segon per la seva interpretació. Aquí, a veure, tampoc parlem de classes molt baixes, tampoc parlem de persones amb problemes, més aviat planera, d'una classe que pot ser una classe social mitja, però vull dir amb la típica història d'amor
romàntica.
Ara, això sí, tota en vers, tota l'obra en vers. Sí. Realment no té desperdici.
Potser una excepció dintre del teatre modern, almenys que jo hagi trobat, encara que tampoc acaba de ser una excepció, seria com el Cyrano que ha comentat el Joan, no? Una obra així, un autor que està mig a mig, que seria Anton Chekhov, que és el gran autor de teatre de la literatura russa i després del començament de l'època soviètica. Jo he destacat tres obres, n'he llegit més, però n'he destacat tres, que són L'oncle Vania, que per mi és la millor de llarg. He destacat La gavina, que els personatges aquí ja comencen a ser de posicions més aristocràtiques, d'aquella societat russa abans de l'enderrocament, potser de l'imperi zarista, no? aquella gent que tenia un privilegi claríssim respecte al poble, que vivien amb els seus jardinets, amb les seves grans cases i tot, i El jardí dels cirerers, que més o menys també és el mateix, és a dir, és una obra amb les donzelles, amb els criats, amb els, però sense arribar evidentment al clàssic d'abans de l'època del teatre modern. L'oncle Vania, particularment, a part de les adaptacions que ha tingut en cinema i en teatre, és l'obra que trenca més això, és a dir, és una obra d'una família de classe humil, em sembla que és la primera que va fer de classe humil Anton Chekhov, i val molt la pena revisar-la perquè també a través de diàlegs molt espessos, jo sóc d'obres molt espesses, aconsegueix transmetre, com dèiem abans de Shakespeare, moltes coses, no? Es van descobrint a poc a poc psicològicament la veritat dels personatges i arriba una allò que aquell que et cau bé o aquell que semblava pobret, no sé què, acaba sent el més dèspota i acaba sent el que li acabes agafant més tírria. I amb lo difícil que és fer un teatre, perquè en novel·la pots explicar moltes més coses, en teatre o és l'actor, si ho veus, que t'ho transmet, o l'autor t'ha de donar pistes tan evidents que aleshores destrossaria l'obra, no? En canvi aquí jo crec que està fet amb molta gràcia.
Anant més ja cap al final, diguem, jo voldria dir que gràcies a diferents companyies que han sortit últimament, vull dir els últims 25-30 anys, tipus Teatre Lliure com la més important o moltes altres, han sortit teatres molt petitons, hem pogut veure obres moltes vegades en molt pocs dies, però de diferent, molt, molt adaptades, molt versionades, de diferents escriptors tan clàssics com El fantasma de Canterville, El soldat de contes d'Ibsen, d'Andersen, perdó, El soldadet de plom, Terra baixa, El viejo i el mar, Faust, aquest, ja, amb tot el que tu vulguis aquí, però tot això, i és molt variat, vull dir, realment, últimament tenim la sort també de, si no ens agrada els grans clàssics, de poder tenir un teatre molt més dolç, diguem, molt més assequible a tothom, que mai hagi anat al teatre de tenir l'opció de dir, pues mira, aquesta m'entrarà la mar de bé, és distreta i no cal pensar gaire.
El teatre és assequible a tothom perquè, a part del que pugui ser tragèdia o d'això, hi ha tot el que és comèdies, que és el que més tira la gent, i que és un s'aboca, no? Potser abans havien canviat amb el tema de que abans eren el que es deien comèdies, no? Com tipus Per l'Hortelano i tot això, i ara pues, tenim les obres que ens fan el Joan Pera i el Paco Morán, no? Sí. Però vull dir-te que...
Home, mira, de Goll de Gom, per exemple, jo crec que el gran boom que el va fer descobrir va ser amb un escrit d'en Pere Caldés, que era Antaviana. I això va... Quantes persones van començar a veure de Goll de Gom amb aquesta obra? I a partir d'aquí tot el desenvolupament que ha tingut, amb la música d'en Cisa. Però vull dir, ha sigut una mica això. Vull dir, tampoc és una literatura allò, però ha quallat completament en el públic.
I fins ara, parlant de Goll de Gom, m'ha vingut al cap també el teatre musicat o musical, no? que ha tingut una revifada des dels anys finals dels 80, 90, bueno, almenys que jo sàpiga, no? I també de Goll de Gom mateix, i obres com Maricel o Els Pirates i que van ressorgir, que van fer que moltíssima gent és al teatre. Maricel s'ha tornat a reestrenar ara quan havia tingut ja un èxit fulgurant temps enrere.
Vull dir. Jo crec que això és un gran mèrit, de Goll de Gom, el fet d'introduir aquests musicals, però que són que, som, que els agraden a la gent, que no és el típic musical d'aixecar la cama, vull dir que són...
Sí, efectivament.
Que és sí, un musical...
Sí, fan... I a més molt variat, perquè me'n recordo que van treure el Mikado.
Mikado.
Que allò era una proposta molt...
Sí, sí.
Que, molt vanguardista en aquell
sí,
moment.
Sí, que és molt diferent del típic musical que s'està pensant, no?
Bueno, hem d'anar acabant aquesta primera part. De fet, se m'ha passat molt ràpid el temps, no me l'havia donat. Només fer, no sé si volem fer una petita recomanació ràpida, jo en faré dues. Una és una obra de Pierluigi Pirandello, que és sis personatges en busca d'autor, que trenca també molts esquemes del teatre, sis personatges que apareixen de cop en un escenari dient que ells han estat creats però no saben per qui, ni volen que algú els acabi de definir com a personatges i els hi construeixi una obra. I després de teatre ja molt modern, d'ara, que s'està escrivint ara, l'autor català Sergi Belbel, amb Carícies, Testament i altres obres que jo he anat a veure que m'han agradat moltíssim. Alguna recomanació d'última hora, ràpida i breu?
Jo us recomano totes les de Lorca. A mi és que m'agrada molt Lorca.
Molt bé, doncs deixem aquí la primera part del programa.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Vuelve a casa, vuelve por Navidad. No hi havia manera de desempallegar-me d'aquella cançoneta empallagosa mentre esperava el tren per tornar a casa dels pares, carregat de punts i de regals. Tot i que jo procurava aplicar el camp dels records inútils a la meva coneguda ànsia per l'ordre i per llançar trastos. Ja feia uns quants anys que havia donat per perduda la possibilitat de desfer-me mai d'aquella sintonia petarda. I també del nano que s'escapa de l'Emili i, sense avisar del permís aconseguit, enganxa la mare d'esquenes i li fot un susto de mort. «Mamà!» amb la versió que jo tinc a segons quines sorpreses.
He pogut escoltar un fragment del relat Desembre congelat, de Xavier Montoya.
L'escriptori.
Hem escoltat abans el tema Sometimes del grup James i ara comencem la segona part de l'escriptori. Avui, tornant a parlar de la pàgina web amb la que col·laborem, de relatsencatalà.cat, de qui no en vam fer gaire cas la setmana passada, farem referència a, a una de les possibilitats que hi ha en aquesta pàgina. Quan un entra en un relat o en un poema i ha estat registrat com a autor o com a lector, té la possibilitat de fer un comentari a la persona que ha escrit, de valorant quina és la sensació o la percepció que ha vist en aquest relat o en aquest poema, si li ha agradat, si no li ha agradat, i teòricament dient-li per què li ha agradat o per què no li ha agradat. Un dels problemes, i el comentàvem aquí la setmana passada amb el Joan i la Cristina, que s'han dedicat una mica a investigar en aquesta pàgina també, és que hem vist que els comentaris rarament són comentaris constructius. Moltes vegades... Joan, digues.
Sí, tens raó amb això. Vull dir que no s'interpreti això com que van a destrossar el que ha escrit la pàgina, sinó que o l'apoyen amb el 100% o el deixen indiferent. És a dir, li diuen molt guai, tio, ja està.
Sí.
Vull dir, no desenvolupen, no aprofiten tot el que aquella persona ha escrit per dir-li, mira, això està molt bé, aquesta frase doncs m'ha agradat perquè està feta d'aquesta manera o perquè m'ha fet recordar no sé què i això em dona un... És a dir, desenvolupar una mica. Vull dir, això em recorda aquests programes a vegades que fan un concurs al públic i tenen el 10 i el 0 només, no? No, trobo a faltar una mica un comentari a algo més extens.
De fet, en l'opció de comentar, al costat hi ha l'opció de valorar, és a dir, de posar una nota en aquest text. Fa bastant de temps que hi ha molta de la gent que participa de relats en català que no fa servir les notes, perquè de fet una persona amb mala nota tenia un 9,33, per exemple, un 9,40, dius, home, això una mala nota no és, perquè totes les notes eren o 10s, o aquell que s'atrevia una miqueta més i posava un 9, o inclús aquell que, bueno, mira, m'ha agradat, però tant li poso un 8, però no veies ni 6s, ni 7s, ni 5s, ni 4s, ni 7,5 perquè no existeix, però 8s en veies poquíssim. I jo havia conegut gent que fins i tot deia que per ella que li posessin un 8 era... Bueno, que no em poden posar un 8.
Si tothom posa 9s i 10s, llavors clar, si et posen un 8 és que senyal que ho has fet malament, no?
És un fracàs. Vull dir, el que passa és que és trist que passi això perquè primer per la valoració de la mateixa persona quan es sent puntuada, diguem. Vull dir, no té un a on agafar-se en veure aquella puntuació. És a dir, si li han dit et dono un 8 quan tots són 10s, li poses, doncs mira, dono un 8 precisament per això, però potser hi ha el petit comentari de dir m'ha agradat molt, et poso un 8. És una mica sorprenent això, perquè clar, a què s'agafa aquesta persona? Diu, ara, si li ha agradat molt perquè em posa un 8.
Exacte.
I si em posa un 8, què és el que he fet malament, què és el que no t'ha agradat, si ho he escrit d'una manera que no, o no t'he fet arribar la idea que jo volia, no has comprès res, o... Explica-m'ho. Jo espero que l'escriptor ha de tenir aquesta sensació i que la gent que valora doncs hauria de pensar-s'ho molt abans de donar una nota o un comentari alegrament.
És que és difícil fer una crítica d'un conte, però et pot agradar. Tu deies m'ha agradat, li poso un 8 i li ha agradat molt. A veure, jo crec que un conte em pot agradar molt i posar-li un 8, perquè per posar-li un 10 és que em té que haver encantat.
Clar,
que haver
ser,
sigut...
ha de ser genial.
És que consideres que no hi ha res que et pugui agradar més. El tanto, eh?
Exacte. Un 10 és, la
un 10 és immillorable.
Un 10 és que dius, ostres, això...
El 10 és algo que no s'hauria de donar mai.
mai.
Home, perquè, mai tampoc, però allò que dius...
Vol dir
ostres,
que no hi haurà
això...
res que t'agradi, i dius, ja no cal que llegeixis res més perquè no hi haurà res que m'agradi més.
Home, poden haver-hi
que
t'agradin igual.
Poden haver-hi
que
t'agradin igual.
Pot ser, però vull dir, un nom 10 és molt...
10 és com dir, tio, això tindria que estar publicat perquè és boníssim, no?
Sí, efectivament. Vull dir, i es donen 9,5, 9,3, veus moltes valoracions mitges, dius, home... No vol dir que això estigui malament.
Bueno, no hi ha la possibilitat de posar tu directament una nota tan intermitja, eh? Tu poses un 9 o poses un 10. Llavors ells fan el programa, té una mitja aritmètica.
Efectivament. Però bueno, perquè et surti un 9,3 vol dir que, imagina't tu, dius, carai...
Clar, doncs realment... tens uns quants 10 quan et surti un 9,3.
Exacte, sí. Vull dir, i vas trobant i vas mirant i a vegades dius, va, per puntuació, i vas mirant i dius, carai, però sí que hi ha gent aquí que realment té puntuacions molt altes, no?
Potser es puntua una mica a lleugera, no? Perquè jo trobo que són massa altes per... Bueno, a veure, no és per desmereixer, eh?
No, efectivament.
No vull ara carregar-me
no
tampoc
millor,
els d'allò, no?
Però també no. És una manera d'exigir el que escriu de mirar-se més en el proper conte o relat o la propera cosa que faci, de dir, ostres, això...
I a
més em van dir que això no s'entenia bé o que podria haver florit més o que podria... A veure, desenvolupar-ho més i llavors fas que aquella persona treballi més també, que
a veure,
doni
que
més d'ella mateixa.
Que les crítiques
mateixa.
S'han de llegir... Pues llegint-les, pues tampoc sense tindre que afectar-te molt per les crítiques que et facin, perquè evidentment tu tampoc saps el nivell que té la persona que et fa la crítica.
Exacte, però si veus que et diuen alguna cosa, però que et diguin molt guai, o molt bé, estic amb tu. Com a escriptor...
Espera que no et veig, no? No, però jo crec que a veure, per sobre hi ha molta gent que ha deixat de fer valoracions, no? Perquè realment no per posar 9 i 10 resulta que algú li poses un 6 i on se sent ofès i on et contesta, fins i tot hi havia gent que et contestava tu i et posava un 4, saps? I dius, ostres, no, tonteria, vull dir, no ho sé. I com que hi ha la possibilitat aquesta d'escriure, doncs jo crec que la gent hauria de realment, almenys la gent que entra en aquesta pàgina, valorar molt el fet de fer una mínima crítica constructiva. Cap de nosaltres, suposo, som crítics literaris, no sabrem analitzar aquell poema, sobretot jo personalment un poema soc incapaç d'analitzar-lo, si o me'l llegeixo i m'agrada o no m'agrada, no tinc cap més capacitat per com està escrit, però un conte sí que pots dir coses i mira, el personatge no me'l crec, o la manera com està escrit, o resulta que aquí passes del present al passat i fas unes coses molt rares que no entenc, però la gent, entre que no s'atreveixen i que moltes vegades jo crec que no ho posen, però no fos cas que amb ells els hi diguessin el que fan malament, no? Molta gent que no sé, que deu tenir aquesta pàgina més com un recolzament moral que no com una,
si no
com una voluntat de...
Si no vols que et diguin que ho fas malament, no pengis el relat ja.
Clar,
si tens por de que et facin una crítica dolenta, doncs no ho facis ja, vull dir, ja no el posis, queda tot per tu.
Exacte, de fet, tu quan... No, això és una pàgina web que es pengen les coses virtualment, però tu quan dones un algú per llegir algú altre que has escrit tu, ja sigui una novel·la, un article que has de fer per no sé què, una cosa de la feina, el que vols és que et valorin allò que has fet i diguin si ho has fet bé o ho has fet malament. Però imagina que tu al teu jefe li dones un informe i et fa un cop a les pàgines i et diu «Ei, tio, estic amb tu!» Saps? O al revés, no? que se't queda mirant i no et diu res, no? Em diu «Ah, fas bé», diu. No, i tu et quedes dient, bueno, faig bé, un informe de 30 pàgines i em diràs quina és la cosa que està diu malament. No? Amb el relat passa el mateix. Jo quan li dono un conte meu a algú, li dono en paper escrit, el que vull és que després em retorni alguna cosa. No cal que sigui una crítica superelaborada, però sí que sigui, doncs mira, m'ha agradat per això o no m'ha agradat per allò altre. No? Però sembla que aquí hi ha com certa fòbia
a criticar.
A veure, és que jo potser sí que es doni algun cas aquesta espiral ja de dir, si tu em poses això, veuràs tu el proper que tinguis, t'espavilaré. Però jo crec que a nivell global no passarà això. No hauria de passar.
A nivell global vols dir?
A nivell global de tota la pàgina. A nivell global de totes les valoracions o els comentaris que es fan sobre cada un dels escrits. Perquè quan tu llegeixes alguna cosa no vas a destruir allò. Si ho estàs llegint és perquè
no,
tens
interès.
No, però no cal que
ho destrueixis. Pot ser una crítica bona, però explicant per què és una crítica, perquè és bona aquella crítica.
Exacte. Vull dir, el que tu quan llegeixes alguna cosa és perquè tens ganes de llegir-ho i allò t'agrada més o menys. Uh-huh. I potser ho haguessis canviat o li haguessis posat un altre final o no ho haguessis escrit d'aquella manera. Uh-huh. Però tu estàs llegint i si fas una crítica és perquè t'ha dit alguna cosa allò i tu li vols dir a l'autor, dir, escolta, mira, saps, això m'ha interessat, com a mínim m'ha interessat i per això et contesto. Això dubto que arribi a crear ja unes guerres, a part d'algun cas esporàdic que podria donar-se el cas, però això faria, fomentaria primer la lectura més assídua, de no només penjar el meu relat i a veure què passa, sinó de més intercomunicació entre els lectors i escriptors.
Clar, jo crec que també pot seria això, si tu veus que tens una bona resposta de la gent que et llegeix i que et comenta i que et poden animar a fer-ho i poden dir molt bé, tio, perquè has escrit un relat que tal, que clar, pum pum, no? jo agraeixo qualsevol comentari, però clar, si agafo un conte i de cop al cap de dues setmanes tinc 25 comentaris, però tots són ei, molt bé, igual, superbé, superxupi, una altra cosa, no m'agrada gens i res més, dic, ostres, em quedo que em diuen, bueno, no sé si la gent li agrada.
Però ara està parlant això, vam comentar en un altre programa de que una mica el problema que estava tenint la pàgina és que s'estava convertint una miqueta en un diari. I llavors, pues, una persona que penja un relat que és un tros del seu diari personal no et pot fer gaire comentari més que ui, que guai o que xupi que és.
Depèn. Escolta'm, tu agafes el diari...
A veure, tu, si tu consideres o penges una cosa teva personal com si fos un escrit literari, no pots valorar literàriament una altra cosa amb raons i donant pèls i senyals. Diràs això, hosti, que m'ha agradat, ui, que guai...
No, però pots donar moltes sensacions. Pots en el teu lector li pots transmetre moltes coses o pots no fer-ho.
Bueno, aquesta és l'opció que crec,
exacte,
que tindria que adoptar.
I com a lector pots dir, no em diu res, o sigui, em falta trobar el nexe entre tu i jo, per exemple, és una crítica constructiva, l'altre diu, dedica't a una altra cosa, vull dir, tampoc cal dir això, no? Vull dir, però dir-li això, de dir, escolta, no acabo de trobar el feeling amb tu, no sé què és. Clar, això és un toc d'atenció perquè escriu allò de dir, no arribo, estic posant una sèrie de coses però no me les estan agafant sobre el que jo vull dir, perquè mentre escric algú se suposa que vols que l'altre tingui una sèrie d'emocions amb això, per tant, doncs, aquella persona s'animarà a la propera vegada de dir, canviem una mica l'estil o la idea que vull reflectir perquè si no, no me l'acaben d'agafar. Això com una cosa com un diari, a partir d'aquí escriure-ho d'una manera o d'una altra també ho floreix més o menys, vull dir, també pots disfrutar només dient, és que no, encara que no passi res, he disfrutat llegint això, perquè l'home veus que s'ha esforçat i ha buscat cada paraula, vull dir, i potser això li dius i l'home pues, està agraït, dius, veus, em trenco el cap buscant la paraula adequada i em tiro dues hores per escriure un relat ben curt, però almenys val la pena.
Inclús no caldria només referir-nos als diaris personals, que és un fet real que està en creixement en aquesta pàgina, sinó també a molta gent que jo tinc la sensació moltes vegades que publica per publicar, gent que és capaç en una setmana enviar 25 poemes a cada un des del meu punt de vista humil i des de la meva opinió personal i que ningú s'ofengui, bla, 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 des del punt de vista cada un més dolent que l'anterior, no? O que tots parlen exactament del mateix i dius, ostres, doncs a veure, no per publicar molt, per editar molt en aquesta pàgina seràs més
bona empremta, diguem.
Exacte, vull dir, no per fer molt, moltes vegades la qualitat
no és directament proporcional a la quantitat.
Exacte, vull dir, no? I ens dius, ostres, doncs, potser si cadascú fes uns comentaris més elaborats, perquè jo crec que aquesta és la paraula, han de ser comentaris més elaborats sobre l'obra dels que llegeix, rebria comentaris més elaborats i això provocaria que realment hi hagués un procés de creixement amb la persona que està escrivint, i almenys conec moltíssima gent que es dedica a penjar en aquesta pàgina per veure si creix, per veure si la gent li doni opinions, i quan veu que les opinions que rep abandona sutilment a vegades, o molt a poc a vegades desapareix de cop aquesta pàgina perquè no li aporta res, no? I altra gent que li aporta coses personals i de manera, doncs, el que vol és que li diguin molt bé, anima't, i quan parles un relat de suïcidi et contesta no et suïcidis, no? I dius, bueno, no saps si estic parlant de mi o estic parlant del meu gust o és una obra inventada, no? Fem una pausa en aquesta xerrameca i si després tenim més temps hi tornarem.
A l'hivern, a casa meva, és com l'Antàrtida, va dir l'home. Durant els dies més freds, obro la nevera per escalfar-me una mica. Fa uns anys vaig descobrir que la culpa era dels pingüins. Hi havia una família sencera a l'armari on guardo l'arbre de Nadal de plàstic. Per això feia tant de fred. Si la família de pingüins s'instal·lés al meu armari a l'estiu, m'estalviaria l'aire condicionat, però no. Ells a l'estiu migraven a una altra casa. L'any passat vaig decidir canviar els pingüins per un unicorn. Vaig pensar que no convertiria casa meva en un microclima. Quan la família de pingüins va arribar, es va trobar que l'unicorn havia ocupat el seu armari i van marxar. Vaig passar un hivern fantàstic. Amb prou feines vaig necessitar la calefacció. I l'estiu l'he passat tan fresc a casa, però l'unicorn s'ha escapat. He trucat objectes perduts i m'han penjat el telèfon. Tampoc puc trucar a la gossera municipal perquè un unicorn no hi fa res entre els gossos extraviats. I si no trobo l'unicorn, la família de pingüins tornarà a instal·lar-se al meu armari.
Heu sentit un fragment de relat Pingüins i Unicorns de Supersil. Fem tot seguit un recordatori dels premis literaris i concursos que tenen fi de termini a partir del proper dia 18 d'octubre.
El 23 de novembre finalitza el termini per presentar-se al 6è Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de la Vall d'Uixó, al País Valencià, per a novel·les o reculls de contes destinats a lectors de 14 a 17 anys, amb una extensió entre 80 i 130 pàgines. El premi són 500 euros i publicació de l'obra guanyadora en la col·lecció de narrativa juvenil Can Perla, de Broskil Edicions. La modalitat de poesia d'aquest premi, el 6è Premi de Poesia Jordi Sant Jordi, ha de tenir l'extensió d'un volum de poesia normal i el premi és el mateix que de la modalitat de narrativa.
El dia 24 acaba el 10è Premi Literari Maria Rosa Huguet, de narrativa, convocat pel Col·legi Mare de Déu de Núria, amb la col·laboració de l'editorial Vicenç Vives. S'estableixen dues categories, de 14 a 16 anys i de 17 a 22 anys, extensió de 3 pàgines com a màxim, dotat amb 150 euros cada premi la categoria A i 450 la categoria B.
El dia 17 de novembre, abans he dit 11 d'octubre i és 18 de em referia a 18 de novembre, i també en una petita correcció per un error del guió, en el premi que ha comentat el Joan no són 500 euros, són 1.500 euros el premi, el que passa que no surt en el guió que us he passat, que és error meu. Continuem, el dia 17 de novembre és l'últim per presentar-se al 3è concurs de poesia i narrativa Somnis Daurats de Tardor, de narrativa, convocat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la Barriada Saldes, Plaça Catalunya, Manresa. Una extensió de 3 a 5 pàgines i està dotat amb trofeus acreditatius. El mateix concurs compta amb la modalitat de poesia, que ha de tenir una extensió de 80 versos.
També el dia 17 de novembre finalitza l'11è concurs literari de narració lliure i poesia per a gent gran, Premi La Veu, per a pensionistes majors de 50 anys, convocat per l'Associació Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Lleida i Comarques. En la modalitat de prosa està dotat amb un primer premi de 300 euros i l'extensió no pot superar les 3 pàgines. En la de poesia, el mateix premi per obres no més llargues de 40 versos.
El 19 de novembre s'acaba el 3è concurs poètic de Nadales, que convoca poesia viva d'Igualada. Ha de tenir un màxim de 32 versos i el premi consta de 150 euros i un trofeu. El més vell poema no té estructura, ni pot ser llegit. Les paraules no tenen cabuda, ni metàfores, ni apareix la lluna. Malgrat tot, jo l'he sentit. El més vell poema riu, parla, té presència. Camina, respira i anhela fantasies. T'omple quan a prop el respires i davalles en la seva absència. El més vell poema a l'aire pot tal vegada percebre. Allà on cadascú li dóna forma, veu, cos, ànima, aroma, i se'l fa seu, potser sense mereixer-lo. El més vell poema, poetes i poeteses l'han buscat. També jo, ignorant i persistent, conscient però del meu atreviment, crec saber que és això tan desitjat. Doncs, el més vell poema, ets tu. I amb el cor petit, encongit, l'esguard baix i tremolant, no trobo la manera ni el semblant per mirar-te, dir-t'ho tot seguit.
Heu escoltat el poema El més vell poema, de Cristina Díez, coneguda a la pàgina de relats amb el pseudònim de Nicte. El concurs de la setmana passada, per segona setmana consecutiva, no té encertant. De manera que el que farem serà repetir-lo. Repetirem el concurs, afegirem alguna dada més després de que la Cristina ho acabi de llegir, per veure si tenim sort i encetem la nova etapa després de que, com ja vam dir la setmana passada, vam otorgar un guanyador. Cristina, som-hi.
Si hem de fer cas del que diuen d'ell, només néixer, no caldria que seguéssim llegint. Va néixer per ser penjat, afirmen. Però ell, fill bastard, se'n va sortint i té èxit amb les noies. Va fent en quant a solvència econòmica i els merders en què es fica, lluny d'embolics còmics o de tragèdies, lluny d'aventures de pirates o arqueòlegs, reflecteixen clarament la seva condició social i la dels temps en què li ha tocat viure.
Aquesta obra, escrita fa un parell de segles, va ser la primera en què un personatge que no era de la noblesa o que era bastard era el protagonisme. Ho dic per si voleu buscar-ne alguna dada i donar-nos una resposta. Passem a dir l'efemèrides literària en aquests últims 4 minuts que ens queden de programa.
El 9 de novembre de 1818 neix Ivan Turgenev, escriptor rus, autor de Pares i fills i El niu dels nobles. El mateix dia del 1918 mor l'escriptor francès Guillaume Apollinaire, autor de diversos reculls de poemes i diferents novel·les, com Les 11.000 verges. El 1953 mor Dylan Thomas, poeta britànic.
El 10 de novembre de 1991 mor Montserrat Roig, escriptora catalana, autora del Temps de Cireres, La veu melodiosa o l'obra d'assaig Digues que m'estimes encara que no sigui mentida.
L'11 de novembre de 1821 neix l'escriptor rus Fyodor Dostoyevsky, autor, per exemple, de Crim i Càstig, El jugador o Els germans Karamazov. L'11 de novembre de 1899 neix l'autor català Joan Oliver, més conegut en la seva versió de poeta com a Pere IV, autor de teatre també, amb obres com Allò que tal vegada s'esdevingué i Terra de naufragis. L'11 de novembre del 36 neix Alberto Vázquez Figueroa, escriptor castellà, autor de diferents sèries de novel·les com Cienfuegos. I l'11 de novembre del 2003 mor el poeta català Miquel Martí Pol, autor d'una extensa obra poètica com Haikus en temps de guerra o Un hivern plàcid.
El 12 de novembre de 1929 neix l'escriptor alemany Michael Ende, autor conegut per la seva vessant fantàstica amb novel·les com La història interminable o Momo.
El 13 de novembre de 1850 neix l'escriptor escocès Robert Louis Stevenson, autor de llibres d'aventures i fantàstic com L'estrany cas del doctor Jekyll i Mr. Hyde o L'illa del tresor. També el 13 de novembre del 1929 neix Jaime Gil, de Vietma, poeta català que escrivia en castellà reculls de poemes com Según sentencia del tiempo.
El 14 de novembre de 1910 mor Leo Tolstoi, autor rus de Anna Karenina o Guerra i Pau, entre d'altres.
El 15 de novembre de 1862 neix el dramaturg alemany Gerhard Hauptmann, Premi Nobel de Literatura de l'any 1912. I el 15 de novembre de 1969 mor l'escriptor castellà Ignacio Aldecoa, autor de Fulgor i la sangre o diferents reculls de relats com Pájaros i espantapájaros.
Acabem fins aquí. Ens han acompanyat el Joan i la Cristina a la taula, el Toño darrere els vidres fent de tècnics, jo parlant-vos ara actualment, el Martí. Esperem la vostra participació amb el correu escriptoteca@gmail.com. Fins la setmana que ve. Out there without care, yeah, I was out of